Ràdio Estel. Són les 8 del vespre. Vols que els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez responguin als teus dubtes de salut i medicina natural? És la mar de fàcil. Truca al contestador de Ràdio Estel, 93 409 2777, deixa'ns el teu nom, telèfon i el teu dubte i nosaltres et trucarem durant el directe del programa. Recorda-ho, nom, telèfon i la teva pregunta al 93 409 2777. La consulta. De dilluns a divendres a 12:45 del migdia, els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez atenen les teves preguntes a La Consulta. Truca i deixa'ns el teu missatge al 93 409 2777.
Del 4 al 13 de juliol, Israel i Jordània amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a un pelegrinatge a Terra Santa inoblidable. Un camí de fe, cultura i història que ens portarà a la Galilea, Betlem, Jerusalem, Tiberiades i Petra, entre d'altres. Del 4 al 13 de juliol, pelegrinatge a Terra Santa amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació i reserves al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Feliços els pobres en l'esperit. D'ells és el regne del cel.
Mateu 5, 3. El compromís ciutadà, amb Joan Ortiz i Serra. El Compromís Ciutadà, amb Joan Ortiz i Serra.
Amigues i amics, benvingudes i benvinguts al Compromís Ciutadà. Em sembla que amb aquest primer tema ja es veu la declaració d'intencions que tenim per aquesta horeta de ràdio que ens espera. Era la sisena de Beethoven, coneguda com la Pastoral. El seu primer moviment, Allegro ma non troppo. Estem primaverals i aquesta és l'empremta que deixarem musicalment parlant al llarg d'aquesta horeta, perquè ens acompanyarà l'André Rieu amb les flors de primavera. També tindrem el vals de la primavera de Frédéric Chopin, el vals de les flors de Tchaikovsky i, finalment, tornarem a Beethoven amb un himne a l'alegria, perquè aquest és l'himne europeu, perquè cada cop que el sentim, segur que la majoria se'ns posa la pell de gallina i ens agafen aquestes idees eurocentristes o a favor de la Unió Europea ara que es commemoren els 60 anys, aquesta setmana hem parlat d'això, ara que el Regne Unit decideix abandonar la Unió Europea. D'aquestes institucions, de tot plegat, en parlem amb Teresa Carreras. Ella és periodista experta en aquesta qüestió, va ser presidenta de l'Associació de Periodistes Europeus de Catalunya, professora de l'Autònoma i, com deia, periodista experta en Europa. És un luxe que sigui amb nosaltres, així que avui, aquesta hora, la dediquem a parlar d'Europa a través de la música que ens uneix, la clàssica, la música dels països que integren aquesta unió. Dit això, ens hi posem.
El Compromís Ciutadà, un espai sobre el compromís social de les persones.
El que va ser l'embrió de la Unió Europea fa 60 anys, aquest cap de setmana Roma ha estat centre d'atenció mediàtic de, diria, els mitjans de comunicació a nivell internacional, i m'agradaria començar parlant del principi d'unitat que tant s'apel·lava als polítics. Vam sentir a Gentiloni, a Juncker, però realment hi ha aquesta unitat, no només entre les files dels polítics, sinó després ja anirem al carrer, eh? Però com ho veu la Teresa?
És que jo faria una diferència entre unitat, com dius tu. Tu vas estar a Roma i, per tant, segurament que ho vas escoltar molt de primera fila. En relació al concepte tradicional de la Unió Europea, que és una Europa unida, que és diferent, una unitat a una Europa unida. Des de sempre, un dels fundadors d'Europa, el Jean Monnet, ja va dir, Europa es farà a partir de crisis, però amb la solidaritat de tots. Per tant, que això no vol dir unitat. La terminologia potser enganya a vegades i és una mica diferent, i és veritat que la Unió Europea, durant 60 anys, s'ha dedicat moltes vegades a jugar amb les paraules. És això el que jo volia dir, doncs, per centrar-ho.
Està bé. I llavors això de que es forja amb la solidaritat de tots? Clar. Ara estem en un moment en el que estem, jo diria que encara no hem superat cap mena de cap crisi, l'econòmica sobretot, i aquesta solidaritat...
Aquesta solidaritat jo diria que és que ha estat el mètode des de que es van signar els tractats de Roma, que ara fa 60 anys, fins abans de la crisi econòmica. Jo crec que sí que hi ha un abans i un després de la Unió Europea, perquè amb la crisi econòmica es va marcar una divisió d'Europa. Fins aleshores, mai hi havia hagut un vot sempre uniforme de tot i de tothom. No, jo vaig estar 10 anys a la Unió Europea i sempre trobaves el país que votava sí o no en funció dels seus propis interessos. Això era una cosa sabuda. Però el que jo vull dir és que ara, a partir d'aquesta crisi europea, sí que es va marcar una clara divisió entre els interessos dels països del nord i els interessos dels països del sud. Ja he sabut de tota la teva audiència, del Compromís Ciutadà, que realment els països del sud som els que hem sortit perdent d'aquesta política d'austeritat marcada bàsicament per la senyora Merkel, amb l'esculanet, entre cometes, ho dic així de forma simpàtica, que li ha fet el senyor Hollande durant tots aquests anys, no? Sí, perquè sempre ha anat dient que no hi estava d'acord, però sempre ha anat votant que sí, vull dir que... Per tant, que és una mica això el que penso que cal que la gent tingui en compte, que jo no crec que el projecte europeu estigui tan degradat, però sí que d'aquí uns anys ens adonarem que estem passant per la pitjor crisi de la història de la Unió Europea. Per què? Perquè precisament la senyora Merkel ens ha posat a tots al bord del precipici. I és curiós, perquè, per exemple, en el tema dels immigrants, en parlem després, si vols, ella és la que n'ha acollit més. Entens? Vull dir que, com es diu en castellà, una de cal i otra de arena, saps? Jo penso que realment aniria molt bé que realment la Unió Europea no es tanqués, la Unió Europea s'ha d'obrir sempre, però arreglés els seus problemes interns. I els seus problemes interns són la política social, un compromís amb la ciutadania, que això és el que no hi ha fins ara.
I creus que ja anirà sent, si seguim amb aquesta dinàmica, perquè és un dels discurs, o és un dels punts que hi havia en el discurs del Papa, aquesta Europa o és social o no és, però en canvi quan tu sents l'endemà als parlaments... Aquesta declaració de Roma sí que pretén ser més social, però això són més de paraules que no pas de fets. No sé com ho veus.
Clar, és que sempre la Unió Europea, com deia abans, ha jugat molt amb les paraules.
Sí.
Jo penso que l'actuació del Papa va estar molt bé, perquè l'actuació de l'Església ha estat sempre, encara que no ho sembli, a ulls de la gent, molt política. Els dos papes precedents, el papa polonès, el papa alemany, han marcat una mica la línia del que Roma, del que la Unió Europea havia de ser. I, per tant, en aquest cas, jo l'estava esperant, perquè aquest papa, que és molt més social i que és el papa francès, un papa molt més que trepitja el terreny...
I que no és europeu, va...
I que no és europeu, primer llatinoamericà, doncs...
Per bé que els argentins sempre diuen que Argentina és un país europeu a Llatinoamèrica, però bé...
Sí, perquè té tants... A Llatinoamèrica hi ha tants italians,
sí.
Alemanys, etc. Però bé, és això una mica el que cal explicar, que realment... estaria molt bé que l'Església fes més... I el papa francès, jo ho espero que ho faci, fes més pronunciaments, no tant sobre si Europa ha de ser cristiana o judeocristiana, perquè això és un punt de divisió. Europa ha de ser plural. Però sí que el cristianisme té uns valors que, efectivament, són els valors que estan a la base de la creació de la Unió Europea, perquè la major part dels seus creadors, de Gasperi, Monet, etc., Schumann, eren demòcrates cristians.
Thank you.
El compromís ciutadà. Comunicació i consciència.
Aquesta setmana dedicant-nos a parlar de la Unió pel motiu del seu 60è aniversari. I hi ha un llibre que s'ha posat, jo crec que d'alguna manera estava damunt la taula a Roma aquests dies, que és el llibre blanc de Jean-Claude Juncker, del president de la Comissió, que pretenia marcar 5 propostes, fulls de ruta d'aquesta Europa a partir d'ara. No sé si la Teresa Carreras pot fer-nos algun comentari d'algun d'aquests, algun que li sorprengui més, menys. En definitiva, parla d'una Europa que vingui a ser un mercat comú, aquesta és una proposta, des d'aquí, fins a crear una Europa federal, l'Europa dels Estats, Estats Units d'Europa.
Mira, no? Joan, de llibres blancs i llibres verds, la Unió Europea en fa molts. Aquest és un llibre blanc especialment important perquè realment una cosa que no està dita perquè no està escrita enlloc, però les persones que seguim una mica la política europea veiem que el president de la Comissió, que normalment sempre ha estat la locomotora de cap on ha d'anar, de cap on han d'anar les polítiques europees, intenta, i això és una opinió personal, intenta deixar en mans dels caps d'estat i de govern quin ha de ser el futur de la Unió Europea. Sempre és un tema que l'havia marcat la Comissió Europea. Sempre, com a guardiana dels tractats, és una de les coses que tradicionalment se li han demanat, no? I, en canvi, en aquesta ocasió, Juncker, d'una forma, jo crec, bastant intel·ligent, va dir, doncs ara posaré els caps d'estat i de govern davant, doncs, de la seva pròpia realitat, davant del seu propi mirall, no? I per això, doncs, va elaborar aquest llibre blanc, que, com tu dius, doncs, té diverses sortides. A mi el que m'agrada més és potser destacar una de les frases d'aquesta declaració de Roma que va referida en el llibre blanc de la Unió Europea, del futur de la Unió Europea, que diu: l'Europa ha d'estar unida i ha de seguir avançant en la mateixa direcció, és a dir, tots els 27, ja no hi era Gran Bretanya, ha de seguir avançant en la mateixa direcció i per diferents ritmes i a diferent intensitat quan sigui necessari. Aquest quan sigui necessari és curiós perquè realment tothom ja sap que no està instituït en lloc que hi hagi una Europa a dues velocitats. Sempre s'ha intentat dir que no, però ja es veu que des de la crisi hi ha una Europa que funciona d'una manera i uns altres països que van al darrere, no? Llavors, per això, aquesta frase em sembla que és una mica el que marca la idea de que els països de la Unió Europea, els 27 majoritàriament, perquè tu estaves allà i es veia que el draft, com es diu en anglès, doncs l'esborrany que havia circulat per totes les capitals durant la setmana abans, era un esborrany que no era acceptat per els grecs i tampoc pels polonesos. Exacte. És a dir, el senyor Tsipras i la senyora, no recordo el nom, polonesa, era una senyora en aquest cas, havien dit que no estaven d'acord, per tant, que no volien avançar d'aquesta manera. I, finalment, atenuant una mica el redactat de les frases, doncs es veu que dels cinc punts d'aquest llibre blanc sí que s'han agafat els dos últims, que són una mica els que intenten anar cap a més unitat i cap a més federalisme, que és una mica el que volem els europeistes. Jo voldria més federalisme, unitat, també, el que dèiem abans, units en la diversitat, que és el lema de la Unió Europea, no? Doncs, però, és a dir, que aquesta frase, que és una mica el que més s'ha destacat d'aquesta declaració, està unida en aquests dos punts. I els cinc punts aquests que tu em preguntaves eren quins són el futur, no? El primer, continuar com fins ara. És a dir, ara mateix l'Europa està paralitzada i ens limitem a complir petites reformes. Això és el primer punt. El segon punt, només un mercat únic. És a dir, consagrar realment que nosaltres som una màquina de comprar i vendre entre tots els països i que, com a tal, ens hem de relacionar amb les altres...
estats, membre.
No tant estats com, vull dir, amb les altres potències mundials.
Regions.
Mundials. Estats Units i Xina, bàsicament, no? Els que vulguin avançar, que ho puguin fer. És a dir, això vol dir que un grup se'n pugui anar tot sol. Aquests tres punts no agraden a la gent europeista, almenys així, dit així clarament. El quart punt és aquest que diu fer menys, però de forma més eficient. I el cinquè punt és fer molt més conjuntament i compartir competències, recursos i decisions en tots els àmbits. Quan parlem del Brexit, m'has dit que en parlaríem un d'aquests dies d'aquesta setmana, doncs et comentaré que precisament aquest darrer punt és un dels bàsics perquè Europa es pugui, pugui acceptar el començament de la negociació amb els països de Gran Bretanya.
Thank you. Ràdio Estel. Cada nit de dissabte a diumenge, passada la mitjanit, al vostre magacín nocturn, de matinada, per tots aquells que no podeu dormir. A De Matinada parlem de salut, vins, caves, de cinema. Us recomanarem llibres, promocions teatrals amb preus excepcionals, també de gastronomia i moltes coses més. Tot amb la meva companyia, Esther Nosàs, que tampoc puc dormir. De Matinada, cada setmana passada la mitjanit dels dissabtes a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel.
El compromís ciutadà. Jo canvio, tu canvies, tots canviem.
La Teresa Carreras és expresidenta de l'Associació de Periodistes Europeus de Catalunya, professora de l'Autònoma, experta periodista en qüestions europees. Avui dimecres, dia en el que Theresa May activava aquest article 50, no?, dels tractats, i, per tant, començava tot el procés, parlo en passat, però és en present, es activa,
no, és que...
i, per tant, comença, no?
S'ha de parlar en present, el que passa és que és un present que encara no sabem què vol dir,
ja.
Perquè és la primera vegada en 60 anys que s'activa aquest article 50 dels tractats, i, per tant, nosaltres no sabem què vol dir, simplement serà un acte polític de la senyora Theresa May, però no sabem cap punt ens portarà.
Però ells, teòricament, sí que ho saben, no?
No ho sé.
Tampoc.
No ho sé, perquè, clar, la senyora May ha dit això és el que es va decidir en un referèndum amb molt poca diferència de votació, sí. Només dues dècimes, i això és el que jo he de tirar endavant, no? No sé si la senyora May tindrà en compte la gent que es va manifestar diumenge passat.
Certament.
A Londres. Uh-huh. És veritat, com tu has explicat o hem comentat, que també hi havia gent manifestant-se a Roma, però n'hi havia bastanta a Londres. Jo crec que n'hi havia més a Londres que a Roma, i això que a Roma hi havia 6 manifestacions conjuntes. A Londres sí que hi havia molta gent que deia volem que ens retornin al nostre futur, perquè nosaltres volem continuar sent membres de la Unió Europea. Per tant, que l'activació d'aquest article, l'article 50, no sé molt bé cap a on haurem d'anar. Hi ha molta gent que ja no li fa gens de gràcia el fet que la setmana passada la Unió Europea ja els hi va dir als britànics: vosaltres, si marxeu, hem de passar comptes, davant un divorci sempre un ha de passar comptes, i el deute que teniu és de 60.000 milions d'euros amb nosaltres. Això va ser una de les coses que la setmana passada, si mires la premsa internacional, t'adonaràs que realment hi ha molta gent que diuen no, nosaltres fem allò que es diu un simpa, ens anem sense pagar.
Sí.
Doncs no, ens anem sense pagar, però la Unió Europea no està disposada a permetre que això sigui així, no? Realment seran moments de tensió, perquè la Unió Europea defensarà els interessos dels ciutadans europeus que continuaran vivint a Gran Bretanya, però sense ser de la Unió Europea, i aquests són els que realment hi perdran, i també hi perdran bàsicament totes les empreses que jo, abans de venir aquí, he mirat si trobava una xifra però no se sap encara, una xifra doncs estimada del que hi perdran les empreses al no poder exportar a la Unió Europea i haver de canviar les regles de joc.
I Europa què hi perdrà?
Jo, si vols que et digui la veritat, penso que per Europa pot ser una oportunitat. Sí, perquè des de que jo estava a Brussel·les, del 89 al 99, ja sempre se sabia que si hi havia algú que faria alguna cosa extraordinària o difícil o diferent, serien els britànics. Sempre, a les rodes de premsa, sempre. Ja era una cosa com sabuda, no? Penso que potser així estarà més clar cada un de quin terreny
calça,
de quin peu calça. I, per tant, jo penso que igual serà una oportunitat perquè la gent d'aquí, els europeus d'aquí, diguem, bé, doncs, a veure, com ens ho fem sense Gran Bretanya? I estic segura que hi haurà una sortida. Des d'aquí ja, el president Trump als Estats Units, una de les coses de... encara no el primer discurs polític, una de les seves primeres al·locucions ja va dir que ell es volia apropar a Gran Bretanya i als països de la Commonwealth, pensant en aquesta sortida de Gran Bretanya de la Unió Europea. Vull dir que jo crec que trobarem, doncs, un reforçament d'aquest vincle d'Amèrica, el que es diu Occident, Amèrica
amb els anglesos,
i que igual això tranquil·litza més els mercats, que en el fons és el que estem volent, i no tantes guerres comercials entre uns i altres, que ara darrerament no se'n viuen perquè realment no hi ha molta... perquè, com deia abans, o com deia fa un dia o dos, Europa està com molt adormida, però quan jo estava a Brussel·les, que Europa funcionava molt, guerres comercials hi havien cada dia. I ja, sempre clar. Eren, bàsicament, sempre Gran Bretanya hi tenia un peu.
El compromís ciutadà, perquè la voluntat és la força més poderosa de totes.
Refugiats, Teresa?
Sí, parlem de refugiats, però abans d'això, el sí? que sí que et volia dir és que ahir es va activar l'article 50 del tractat.
Correcte.
i avui el Parlament Europeu ha començat ja els treballs que ja estaven treballant prèviament d'aquesta comissió de seguiment de el desenvolupament i la negociació de l'article del Brexit, exactament, i que va estar aquí a Barcelona fa uns dies, a l'Aula Europa, l'eurodiputat Josep Maria Terricabres, i realment ell va explicar i va dir molt clarament que aquesta comissió que està presidida pel liberal Verhofstadt, ells ho tenien molt clar, no acceptarien el que ha dit fins ara, fins a l'activació del tractat, la senyora Theresa May, que deia: nosaltres no acceptem la lliure circulació de persones, de les quatre llibertats que hi ha a la Unió Europea, no acceptem aquesta. Els eurodiputats no acceptaran una negociació que no estigui inclosa la lliure circulació de les persones. Això és així. I d'aquests cinc punts que hem dit del llibre blanc sobre el futur de la Unió Europea, no acceptaran negociar si no és amb l'últim. Els altres no hi estan d'acord.
L'últim que és, ens ho recordes.
Que és aquest, que és fer molt més conjuntament, compartir més competències, recursos i decisions, els 27, en tots els àmbits. Per tant, que el Parlament Europeu avui dijous, començarà amb aquesta negociació, que ja fa temps que hi treballen, realment amb aquesta perspectiva. I realment també un dels temes que demanarà a la senyora Theresa May és amb els quals parlarà amb la senyora May és el tema dels refugiats. Mm-hmm. Perquè el tema dels refugiats, quan va acabar la Segona Guerra Mundial, van haver-hi a Alemanya 18 milions de persones que estaven
desplaçades forçosament
a Alemanya mateix, no? La senyora Merkel ha fet un gran esforç perquè realment dels 3 milions de desplaçats que per ara està provocant la guerra de Síria, ella n'ha acollit un milió. Líbia, Líban, Síria, Líban, Jordània, també n'han acollit molts més dels que poden. Mm. En canvi, l'Europa rica...
Aquí també hi havia, crítiques amb això de l'acollida de Merkel, que els incorporava com a mà d'obra barata.
Esclar,
i que després tenien els seus problemes.
Sí, és exactament. Mm. Jo, quan van començar, jo vaig anar a Berlín el setembre del 2015 per assistir a un seminari sobre l'euro. I com que era quan començaven a entrar els refugiats, les autoritats alemanyes van canviar el tema i van posar els immigrants. Evidentment, Alemanya necessita, com a Europa, no ens n'oblidem, com a Europa, no només ho necessita Alemanya, mà d'obra jove. I la immigració sempre ha estat aquesta mà d'obra jove. Entens? Vull dir que jo crec que no ens hem d'espantar perquè un cap d'estat i de govern digui els vull, perquè nosaltres aquí també volem, també necessitem mà d'obra, i el president del govern espanyol no s'ha mogut, diu que s'està movent, però no s'ha mogut, i molts altres països no accepten aquests refugiats. Per què? Perquè són musulmans, uns quants, no tots, uns quants, no ho accepten, i això és el que fa que Europa no estigui responent amb els valors actuals que ens van deixar els pares fundadors, clar. Yeah. Mm-hmm.
Hi havia una altra qüestió, que és, parlant d'aniversaris, fa un any del tractat, amb Turquia, no? Però això potser són qüestions que ens allargarem del temps, si vols fer una valoració
així
ràpida. Sí,
no. Per mi, la veritat és que el tema aquest és un dels fracassos de la senyora Merkel. La senyora Merkel va buscar un país que li fes de tap. Aquest és Turquia, a canvi de 6.000 milions d'euros perquè no deixés entrar els immigrants. I li ha sortit malament, perquè no pensava, quan va decidir això a l'any finals del 2015, a principis del 2016, que el senyor Erdogan l'única cosa que volia era reforçar-se ell mateix fent el que jo en dic, no he parlat amb el senyor Erdogan, però jo crec que és així, perquè ho he seguit molt de prop, aquest autocop per enfortir-se yeah. el seu poder i per anar a aquestes eleccions que tindrà, em sembla, el 18 d'abril, m'entens? Per tant, que a la senyora Merkel això li ha sortit malament.
El compromís ciutadà. Sigues tu el canvi que vols veure al món.
Hi ha molts reptes damunt de la taula. Aquesta setmana els estem comentant tots i n'hi ha un que és importantíssim, que és el dels populismes. El mateix papa en feia referència al Vaticà el divendres de la setmana passada i deia que s'havien de frenar.
Exactament. S'han de frenar perquè no porten enlloc. S'han de frenar perquè realment tothom amenaça amb el fet que el que fa més por és la nació. I llavors ningú es dedica a parlar de quin tipus de nació és la que fa més por. I jo crec que, evidentment, s'ha de denunciar la gent que vol aquesta nació tancada amb ella mateixa i, allà de, i aïllada del món, com el, és el que volen els populismes de la gent doncs, d'extrema dreta. Ho hem vist a Holanda, Àustria, Polònia, Hongria, Itàlia, potser França, hi haurà eleccions d'aquí poc. Etcètera, no? Jo el que sí que penso que és important és dir que el futur de la Unió Europea, és difícil parlar de futur amb un ens així una mica poc concret, no? Doncs passa per frenar aquesta deriva intergovernamental a la qual ens hem vist abocats, bàsicament, durant tota aquesta època de crisi. Perquè això és molt important i hem de tornar a la idea del pare, dels pares fundadors. Tenir un govern europeu al servei de les persones i que garanteixi el compromís democràtic de, que s'han fixat les autoritats europees amb els seus ciutadans. Jo crec que el que ha passat és que durant tot aquest temps Europa s'ha oblidat dels ciutadans. Tu, amb el teu programa Compromís Ciutadà, sí que és un bon programa per anar gratant una mica sobre què és el que fa Europa pels ciutadans, que fa moltes coses. El que passa és que les autoritats no ho ensenyen, no ho expliquen, m'entens? I, per tant, sí que penso que s'han de frenar aquests populismes. Per què? Perquè aquesta por, què diuen els populismes? Els populismes diuen, no, Brussel·les és el que fa por, són les institucions, és el projecte. I nosaltres el que hem d'anar gratant i ensenyant és que són les seves polítiques. I les polítiques, qui les fa? Les fan els estats. Entens? Les polítiques que farà la senyora Le Pen si guanya les eleccions, o que farà la senyora Merkel, perquè ja hem vist aquest cap de setmana passat que el senyor Schulz, socialdemòcrata, no ha estat a l'alçada en el Land del Sarre de vèncer a la senyora Merkel, aquesta era una de les grans esperances, a veure què passarà en els altres lands, no? Doncs que aquesta por, fer por a Brussel·les, i Brussel·les que són les institucions. Les institucions és el projecte. No. Hem de mirar les polítiques. Les polítiques són els estats qui les fan. I, per tant, nosaltres hem de barrar el pas a les polítiques que no són socials, que no van a favor de les persones. Perquè així serà l'única manera de, des de dintre, donar una cara humana al projecte europeu.
Comentaves França, que ara tindrem aviat per Sant Jordi la primera volta i al maig la segona, però és que a Alemanya també li toca a la tardor.
Sí, a la tardor.
I per tant, aquí es pot consolidar un eix franco-alemany una vegada més important, que m'imagino que...
Jo penso que no es consolidarà, perquè...
No, dic que es pot, que s'hauria de veure, sí, que seria la garantia, potser, de que els populismes es frenen en cas de que no surtin ni a un lloc ni a l'altre, no sé com...
Val. Jo crec, de totes maneres, que el populisme de la senyora Merkel no és el mateix, que és...
Sí. No, parlava més d'alternativa per a Alemanya. Que també...
Sí, alternativa per a Alemanya, per ara, i per sort, és un partit que ha quedat en una segona línia important. És veritat que ha anat marcant l'agenda durant aquests darrers mesos, però ha passat el mateix que amb el senyor Wilders a Holanda, que tothom pensava que seria la gran esperança blanca del populisme,
i no
ho ha estat. Per tant, que jo tinc la confiança de que Alternativa per Alemanya doncs, quedi en un tercer o quart lloc en aquestes eleccions generals. I em sembla que el populisme, entre cometes, de la senyora Merkel no és el mateix que pot portar a terme la senyora Le Pen. No. Per tant, que esperem... I això, per això és tan important el vot de cada un dels ciutadans, el compromís de cada un dels ciutadans que tingui amb Europa. És molt important, això. Les eleccions europees sempre en tenim l'any 2019, i sempre ens passen com si no fossin importants.
Això és el que anava a preguntar.
No?
Anava a preguntar precisament si creus que hi ha una percepció ciutadana o una consciència suficient per saber la importància o el que ens hi juguem.
Jo crec que encara no, perquè encara els nostres governs estan fent allò que hem denunciat els europeistes durant tants anys. Què és això? És que quan una cosa els hi va bé a dintre, diuen que és culpa dels de fora, és a dir, d'Europa, m'entens? I això és una cosa tan ja sabuda que...
simplificada, inclús.
Sí, no? És el que els polítics haurien de canviar del llenguatge.
Jo sé que els periodistes dedicats al tema us hi heu deixat la pell explicant la importància o la influència que té a Europa a la ciutadania, però igual et demano, si et va bé més endavant, d'aquí uns quants mesos o així, que parlem de la importància, o potser pel 2019, si encara es fa el programa, no? Tornem a recuperar i tornem a parlar de quan ens hi juguem, perquè... Perquè per més que ho vau explicar, perquè em consta, però no n'hi ha prou. No n'hi ha prou.
És que jo crec que amb un programa com aquest, i a Ràdio Estel sí que aniria molt bé, que hi hagués un programa que anés explicant aquests petits avenços que fa Europa. I tant.
Teresa Carreras, que moltes gràcies, t'agraeixo que hagis vingut aquí al programa. El compromís ha estat un plaer.
Espero que hagi servit als oients.
Penso que sí, m'imagino que sí. I bé, fins la propera, que tal com anem, igual és el 2019, quan tornin a haver-hi
eleccions. Espero que sigui abans.
Potser és abans. Home, a les tertúlies sí, perquè ets col·laboradora d'aquesta casa des de fa temps. Sí. Moltíssimes gràcies per tot.
Gràcies a tu,
Joan. Que vagi bé, Teresa.
noch sprechen lassen.